El de vinya i vins, a càrrec del sommelier Xavi Viles, continua amb nosaltres aquesta sisena temporada que just acabem d'estrenar. Xavi, ben tornat.
Hola, què tal a tothom?
Estem molt contents de retrobar-nos i de seguir amb tu. Recordeu, els divendres, just quan acabem el sumari, pels vols de les 9 i 10 minutets.
Exacte.
Cada 15 dies.
Així estarem.
Com ha anat l'estiu?
Bé, molt bé. Bastantes vacances, a platja més aviat, sense pensar gaire en el vi.
Què dius ara?
Sí.
Has desconnectat?
Sí, de fet, tots els estius acostumo a desconnectar. És quan menys... Bueno, quan menys tasto, segur. I quan menys bec, potser també, encara que sembli mentida, eh?
Ah, sí?
Sí, mira.
Et dones un break?
Un break personal, de professional, professional segur, i personal també una miqueta, eh? És allò que no mires gran cosa, vull dir, no, tampoc no... Sí que algun dia et poses una mica... Però potser és anant a un restaurant, eh? No, allò t'estan... Bueno, coses que suposo que també passen amb totes les professions.
Clar, amb totes les feines, no? Busques la desconnexió.
Exacte.
Tu també és saludable, és sa.
Tu també voldràs desconnectar a l'estiu
de l'actualitat.
De parlar a la
ràdio, no?
Sí, de l'actualitat.
Sí, i tant, s'intenta.
Bueno, exacte, s'intenta. Sí. Sense voler no te n'escapes, però...
Però hi ha un propòsit,
sí,
no?
Sí. I ara tornes amb... I ara tornem, ara tornes a arrencar...
Amb ganes, no?
Ja mires el calendari, veus quines fires hi hauran d'aquí a final d'any, quina és la feina que has de fer, comencen a fer propostes de tastos, propostes d'esdeveniments, de seguida tenim el cava tast, que ja estàs totalment... O ja estaré immers amb el també un tast que faig... comença tot.
I, a més, aquesta tornada coincideix amb el final de la barema, que és un moment especial.
Sí, és un moment que jo pues, no el visc gaire.
De primera mà, no?
No el visc gaire de primera mà. Ni aquest any passat ni aquest no l'he viscut massa, gens, de fet.
Però havies collit.
Sí, havia collit. Fa 2 i 3 anys enrere havia, i altres anys havia collit. I llavors ho havia viscut una miqueta més de primera mà. Però ara, aquests 2 últims anys, l'any passat i aquest, zero. O sigui, que quasi et vaig a dir que no sé ni com ha anat. No sé ni com ha anat la barema en general.
Malament, malament. Quant a quantitat, eh? No parlo de
no,
quantitat.
No, ja, en quant a quantitat ja sé que malament. Sé que és bona anyada, de fet. Serà bona anyada. Un bon raïm ha sortit del poc que ha sortit. I, bueno, ara veurem com vas, quan vagis parlant amb totes les bodegues.
Amb els enòlegs i cellers,
aniràs veient,
no?
què tal
com respira, sí, aquesta barema, sí, sí. Que no ha acabat, eh? Encara no ha
que acabat. Que no ha acabat, i tant.
Doncs avui ens proposes, tot i l'hora, còctels.
Sí, res a veure, ja et dic, vinc molt desconnectat del vi. I dic, la primera
és una proposta encara estiuenca, no?
La primera que faig és totalment
molt de vacances.
Estiuenca, no hauria de ser només així, perquè els còctels al final no és pas un producte... Igual que parlem moltes vegades dels espumosos o del vi, que tenen estacionalitats en segons quins moments, el còctel no hauria de ser així, en teoria no hauria de ser així. Però ho és. Al final, segurament, la majoria de persones que ens poden escoltar, quan més còctels prenen, si és que preneu còctels, entenent còctel com a moltes coses, perquè ara puc repassar, és a l'estiu, normalment. Per què? Perquè penses en un còctel que serà fresc, no? En principi, aquesta és la idea, refrescant, cítric, que no tots són així, però i això et ve al cap doncs, a l'estiu. Moments de no fer absolutament res i anem a fer un còctel.
De lleure, no?
Quan hi havia un altre moment que durant l'any, durant l'hivern, era en vez d'anem a fer un còctel, anem a fer un vi, potser. Bueno, té aquesta part estacional, sí.
Tot com i el que, cava.
Com el cava. No hauria de ser així, tampoc, però és bastant així. És bastant així.
Deies, no tots els còctels són refrescants, cítrics... Què és un còctel, per definició?
Ni molt menys tots són refrescants ni cítrics, eh? Perquè en tenim alguns que podrien ser inclús postres directament. De fet, hi ha algun còctel que serveix en unes postres. Un cafè irlandès, per exemple, seria un còctel.
Ah, sí?
I se serviria en unes postres, no? I hi ha còctels que tenen una textura molt cremosa i no et vaig a dir cruixent perquè no és el cas, però que podrien ser unes postres. Alguns ara ja se comencen a elaborar còctels més rotllo smoothies o aquesta
com
textura
batuts.
Granissada més, i per tant també podria servir per postres o podria servir per qualsevol altre moment per berenar. I, per tant, hi ha molta més diversificació del món de la cocteleria, quan abans eren els clàssics, no? I tots sabem el mojito, doncs en quin, aquest sí que és refrescant.
San Francisco.
I tens un moment just que prendries un mojito, segurament. Doncs ara hi ha una tal diversificació d'elaboracions i de creacions que ja ha passat a ser, pot ser, moltes coses.
Per tant, costa definir-lo, no? Perquè
bueno, la definició clàssica seria, al final, com a còctel, seria una barreja, com a mínim, d'un alcohol amb altres ingredients. Per tant, un gin tònic entraria dintre la definició de còctel.
També.
Un Cuba Libre, que és un còctel que és clàssic, que està dintre de la International Bartender Association, que serien els còctels clàssics de la IBA que estan recollits i definits. I si
Ui, no sí que està regulat, no?
I si no segueixes aquestes normes de preparació i centilitres d'alcohol clavats, no?, per elaborar un còctel, no, està regulat, hi ha una regulació. Doncs un Cuba Libre seria dintre d'un dels grans clàssics, i un Cuba Libre no deixa de ser un ron negre amb Coca-Cola. Doncs també seria un còctel.
Aleshores, el San Francisco, que no té alcohol, no pot ser considerat còctel?
No, és veritat. Aquí se m'escapa del per què, però suposo que en un moment més actual de... Perquè abans seguríssim que un còctel sense alcohol no estava concebut a cap bar, però actualment les noves normes de la societat, evidentment, i superbé, hi ha gent que no beu alcohol, ostres, què fem, no? Pues, hi ha hagut aquesta creació dels còctels sense alcohol, que no sé si estan regulats dintre de l'associació, la IBA, no? D'aquest índex de llistat de còctels. No ho sé, aquest cas, i és una bona pregunta per averiguar.
Queda aquí. Avui ens proposes còctels amb escumosos.
Exacte. Llavors, per exemple, la sangria seria un còctel. Seria un còctel.
Costa, de presentar-la així.
Amb vi o amb cava, que tenim molta tendència aquí a Catalunya,
aquí
o en general
fa.
Aquí, amb cava seria un còctel. No parlaré de la sangria concretament, perquè la sangria sí que ho és i estaria dintre de la cocteleria, però hi ha còctels... que la seva presentació sembla més un còctel que no pas la sangria. La sangria, al final, no deixa de ser una gerra, pues, una barreja de coses.
No es cuida massa l'estètica, no?
No es cuida massa l'estètica. I tot i això, sembla, és un producte molt espanyol, de fet. O sigui, que en
I
general,
molt popular.
Te'n vas a voltar pel món i és molt probable que trobis alguna sangria embotellada o amb un cartró o amb un... Per tant, els còctels també es poden embotellar, sí, i això ho hem vist últimament, també. Els mojitos embotellats, gin tònics ja embotellats, pinyes colades embotellades... Bueno...
El que vulguis.
Això és la nova normativa ja establerta per tots, perquè ho volem fàcil, ho volem ja fet, i les grans cases s'han aprofitat d'això, també, no? Però vaig a parlar d'alguns còctels clàssics a nivell mundial, internacional, i elaborats amb espumosos. Aquest és el fi justament d'avui. Hi haurien alguns còctels elaborats amb vi? Sí, també. De fet, la sangria podria ser un dels que més. Però avui em centro únicament en escumosos. Per tant, un altre dia sí que podria recuperar aquest fil de la sangria i veure quins altres còctels a nivell mundial reconeguts hi ha elaborats amb vi. Podríem intentar-ho.
Ho deixem aquí.
Però els més clàssics a nivell internacional, per un motiu bastant lògic, i és que el món de la cocteleria i França, Itàlia, Estats Units, Anglaterra va molt de la mà. No tant a Espanya, tot i que en general també és un lloc de molta cocteleria, però no hi ha grans creacions espanyoles de còctels. Clar, a nivell mundial, doncs, hi ha un producte que és fresc, que és fàcil, que té una mica de bombolleta, que combina molt bé amb algun altre alcohol, o pot ser la base principal d'algun còctel, que és, clar, havia sigut el xampany, l'espumós, el prosecco, no? I nosaltres, doncs, també ens l'hem adaptat aquí a casa nostra amb el cava. Per tant, començaria parlant de còctels amb cava o xampany. I faig una gran diferència amb còctels preparats amb prosecco. És que els italians, com a moltes coses, tenen una gran capacitat de creació i de vendre's i de màrqueting, i per tant han creat còctels que únicament estarien ben elaborats si hi poses prosecco, si no, no.
Començaven,
exacte. En canvi, alguns altres còctels s'han deixat una miqueta més oberts, i llavors aquí entra la cabuda del cava. quan en realitat històricament, evidentment, s'havien elaborat amb xampany. Però n'hi ha un d'ells, de tots aquests que és bastant internacional, potser no a nivells dels que diré després, però és l'aigua de València.
Què dius ara?
L'aigua de València és un còctel,
sí,
que de fet és un còctel deliciós, amb aroma de taronja i una barreja de diferents licors, i és un còctel, evidentment, com el seu nom indica, i ja us podeu imaginar que ha estat nascut a València, de fet. De fet, la història, i avui més que dels ingredients que porta el còctel, que també us els diré, també m'agradaria introduir d'on neixen els còctels, perquè si tenen alguna cosa els còctels, a diferència d'altres licors o d'altres vins o begudes, és una història molt potent del per què s'ha començat a elaborar aquest còctel, perquè al final és una barreja. Tots aquests ingredients que porta un còctel ja existien. Qui decideix barrejar-los i per què?
Hi ha una autoria, no?
I a vegades hi ha algunes coses curioses, no? Algú que li fa un... Per què no un repte? Per què no fas una cosa amb això? I d'aquí neix un còctel. I la millor aquesta persona que ho ha fet, primera, és el nom que se li ha posat en aquest còctel. Alguns grans còctels a nivell mundial són d'històries molt xules. I l'aigua de València, de fet, que neix a València, amb un cafè que es diu Cafè Madrid, un cafè molt reconegut a València. Antigament es deia cerveseria a Madrid, i és a principis del segle XX, per tant estem parlant ja de fa més de 100 anys que està aquest còctel existeix. I ja us dic, era a la cerveseria a Madrid, al voltant dels anys 30-40, quan canvia el nom a cerveseria a Madrid, i aquest còctel es fa famós a nivell espanyol i d'aquí ja comença a créixer a nivell mundial, no? I va ser l'any 1959 quan un grup de viatgers bascos que visitaven molt a València, i en aquesta cerveseria concretament, demanaven sempre aigua de Bilbao. I quan demanaven aigua de Bilbao es referien al millor vi espumós que tinguessin de la casa. Això, aquest grup de... Bueno, cansats ja una miqueta de demanar sempre aquesta aigua de Bilbao, li van proposar el bartender que hi havia en aquest, o camarer que hi havia en aquesta cerveseria, que els hi fes alguna proposta amb un vi espumós, no? I bueno, va proposar una beguda que ara diré 15, barrejava diferents licors, li va afegir suc de taronja natural, i així es va crear aquest còctel. Els hi va encantar, i a partir d'aquí van dir, li hem de posar-li un nom, no aigua de Bilbao, no té sentit. Aigua de València, i aquí es va quedar una miqueta el nom d'aquest còctel.
I què porta, en realitat?
Què porta? Bueno, encara que sigui, que sembli una beguda molt senzilleta, l'aigua de València, és bastant, no complicada, però porta diverses coses, no? Evidentment, una d'elles, i principalment, la base, en aquest cas, serà cava, i té sentit, perquè en aquell moment els vins escumosos que se servien probablement en aquesta cerveseria de València, en aquell moment poder no estaven regulats com a cava, però eren vins escumosos que avui en dia estarien regulats com a cava, no? Per tant, la base d'aquest còctel sí que és cava, però porta dos grans altres ingredients, vodka i ginebra. I l'altre principal, suc de taronja. Per tant, si ara algú vol preparar-ho a casa, per aquesta tarda mateix, per exemple, ingredient d'aigua de València per 4 persones. Acostuma a ser un còctel que no es prepara de manera individual, sinó una mica aquella de llonsis de la sangria, no? De la gerra. I per 4 persones, els ingredients serien 700 mil·lilitres de cava, 250 mil·lilitres de suc de taronja natural. Clar, com més natural sigui tot, pues millor. No posar-hi el suc ja exprimit o comprat. 25 mil·lilitres de vodka, 25 mil·lilitres de ginebra i 50 grams de sucre. Aquesta seria la recepta originària, original, i la que està recollida dintre d'aquest índex de còctels.
Uau!
Es faria així.
Altres còctels famosos, amb escumós.
Segurament aquesta aigua de València es pot reconvertir, eh? Si en vez de suc de taronja...
Com la sangria, no? Que té mil i una formes d'elaborar.
Variants. Un dels grans còctels a nivell internacional és el xampany còctel, tal qual el nom indica. Ja et pots imaginar que està elaborat amb xampany. El protagonista és el xampany i... La seva història també ve una miqueta com aquesta de l'aigua de València, no? Al final, algunes venen creades per alguns bartenders i altres per gent viatgera, gent bon vivants, no? Gent que viatja molt i que en algun moment doncs, va decidir anar a xampany a afegir-li alguna coseta més per fer-lo en algun moment puntual del seu viatge doncs, més divertit. tot i que el xampany és divertit, no? Però en aquest cas és un còctel que se serveix amb copa tipus flauta, així com l'aigua de València, no et diria ara una... Perquè hi ha còctels que se serveixen amb una copa concreta, i si no, no és aquell còctel, no? Un dry martini pues, se serveix amb la copa clàssica, o bueno, altres clàssics, no? Però el xampany còctel se serveix amb tipus flauta, encara que avui en dia, des del món de la sommelleria, el xampany ja potser no el serviríem en una copa de flauta, però aquest còctel s'ha quedat com a tipus flauta. És un còctel exclusivament pensat per un moment d'aperitiu, o així sembla, o en un entrant d'un sopar, d'una benvinguda, no? d'un àpat. Ingredients en aquest cas, de forma individual, en una copa de flauta, eh? 90 ml de xampany, per tant és el principal alcohol que hi ha en aquest còctel, 10 ml de conyac, per donar-li una miqueta de solera, dos gotes, dos dash, que se'n diuen en el món de la cocteleria, d'amarg d'angostura, que és aquesta, no sé si tothom ara reconeix l'angostura, aquest petit recipient no gaire alt que dona molta amargor, que no et pots passar perquè dona moltíssima, i un terró de sucre. Bàsicament, doncs, aquest còctel és xampany amb sucre i una miqueta de conyac.
Això ben remenat en una coctelera, no? Abans de servir.
La manera de servir-lo seria... No és un còctel que se serveix en coctelera. Es fica dintre de la copa de flauta un terró de sucre, sí. El llences sencer, fiques aquest amarg d'angostura, dos gotes d'amarg d'angostura, que el que fa és desfer-lo una miqueta, fiques aquesta mica de conyac per acabar de desfer el sucre, remenes el conyac, l'angostura i el sucre perquè quedi una mica de pasta més homogènia, queda al principi com una pasta, vale? I afegeixes fins dalt de tot, que són 90 ml, t'hauria de quadrar més o menys, xampany. Li dones un petit remogut amb una cullera d'aquestes altes de cocteleria, no ens passem perquè tenim un producte principal que porta gas. I si ens passéssim en remenar-lo o el poséssim a una cocteleria, perdríem tot el gas.
L'esbrevem.
Exacte. De fet, bueno, aquest és un clàssic, el xampany còctel. I, de fet, per últim acabo dient-vos com un consell que si mai feu còctels amb un ingredient principal o no principal que sigui bombolla, porti CO2, natural o no natural, és igual, mai dintre d'una coctelera. Vale? La resta d'ingredients sí que poden anar en una coctelera i al final acabes d'omplir, que se'n diu el topping, no? amb el vi escumós, la soda, el que vulguis, una tònica, no? Pues sempre fora d'una coctelera. Si no, perdríem el gas i, a més, tindríem la possibilitat de que ens explotés també la coctelera, bueno, que sortís disparat. Per tant, sempre que fiquem un còctel, un espumós, un producte amb espuma, amb bombolla, fora de coctelera. I aquest seria el cas del xampany còctel.
Doncs brindem amb aquest xampany còctel, apassionant, i dono molt de sí a aquest món dels còctels i podem tornar en una altra ocasió.
Sí, perquè me'n queden molts, perquè veig que repassant-los ja teca.
Ja teca, no?
Ja teca.
Xavi Viles, gràcies i fins la propera.
Fins la pròxima.